Trobada amb la ciència, un programa produït des de Ràdio Banyeres per a la xarxa de comunicació local amb Lourdes Meronyo.
Benvinguts a Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes. D'una manera que intentarem fer-la senzilla i amena perquè tothom que tingui curiositat s'enganxi a aquesta trobada, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana. Aquest programa és produït i realitzat per Ràdio Banyeres per totes les emissores de la xarxa de comunicació local i presentat per aquesta que us parla, Lourdes Meronyo. A continuació tractarem de la lluna més important d'Urà, Titània. Seguidament parlarem de les diferents denominacions que ha tingut al llarg del temps, per després tractar de la seva formació, les seves característiques físiques més importants i de la seva possible atmosfera, quedant encara moltes qüestions per aclarir-se. Titània, una lluna fosca i enigmàtica. Titània és el més gran dels satèl·lits del planeta Urà i el vuitè del sistema solar, sent el seu diàmetre de 1.577 quilòmetres i la seva màxima temperatura registrada no superava els 184 graus sota zero. Rep el seu nom de la reina de les fades de l'obra de William Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu. Titània va ser descoberta per William Herschel l'11 de gener de 1787, el mateix dia en què va descobrir Oberó, el segon major satèl·lit d'Urà. Més tard va informar del descobriment de quatre satèl·lits més, encara que posteriorment es van revelar com a falsos albiraments. En els següents 50 anys després del seu descobriment, Titània i Oberó no van tornar a ser observats, tot i que aquests satèl·lits d'Urà són observables des de la Terra amb un telescopi modest, amb les capacitats òptiques actuals. Els noms dels satèl·lits van ser suggerits pel fill del descobridor John Herschel l'any 1852. Titània va ser inicialment considerat com el primer satèl·lit d'Urà. Per aquesta raó va rebre la denominació d'Urà 1 per William Lassell, encara que de vegades s'usés la denominació utilitzada per Herschel, per a qui Titània i Oberó eren Urà 2 i Urà 4 respectivament. Finalment, William Lassell va enumerar els quatre satèl·lits coneguts fins a aquest moment, per ordre de la seva distància al planeta: Ariel, Umbriel, Titània i Oberó. Com a conseqüència, Titània va ser denominada com Urà 3. Tot i que en el transcurs del temps s'ha anat coneixent que entre el planeta Urà i Ariel se situaven altres petits satèl·lits, molts dels quals són satèl·lits pastors dins els anells d'Urà. El satèl·lit més destacable és Miranda i el nombre de satèl·lits descobert entre Urà i Ariel de moment és de 14. Tot aquest compendi de satèl·lits des de Cordèlia, el satèl·lit més proper a Oberó fins a Oberó, se'ls anomena satèl·lits inferiors. Les úniques imatges properes que es disposen de Titània provenen del sobrevol d'Urà per la sonda espacial Voyager 2 al gener de 1986. La distància mínima entre la sonda i Titània va ser de 365.200 quilòmetres. Aquestes imatges cobreixen aproximadament un 40% de la superfície, encara que només un 24% de les mateixes són de bona qualitat. En el moment del sobrevol, l'hemisferi sud de Titània apuntava al Sol, mentre que l'hemisferi nord estava en foscor i no va poder ser estudiat. De moment, cap altra missió ha estat programada per a l'estudi d'Urà i els seus satèl·lits en un futur proper. Es creu que la formació de Titània es va produir com a conseqüència d'un disc d'acreció de gas i pols que va existir al voltant d'Urà després de la seva formació. Una altra hipòtesi indicaria que va ser creat a partir d'un gran impacte d'un objecte de grans proporcions que van impactar contra Urà i que probablement va ser el responsable de la gran inclinació del seu eix de rotació. La composició d'aquest disc d'acreció es desconeix, encara que l'alta densitat de Titània i els altres satèl·lits d'Urà comparats amb els satèl·lits de Saturn indiquen que devia ser relativament pobre en aigua. Quantitats significatives de nitrogen i carboni poden haver estat presents en forma de monòxid de carboni i de nitrogen, en comptes d'amoníac i metà, encara que els satèl·lits formats en aquest núvol contindrien menys gel d'aigua. Aquesta acreció probablement va durar uns quants milers d'anys. Els impactes de meteorits i asteroides que van acompanyar l'acreció van causar l'escalfament de la capa externa del satèl·lit. Abans del final del procés de formació, la superfície de Titània es va congelar, mentre que l'interior continuava calent a causa de la desintegració d'elements radioactius presents en les roques. D'aquesta manera, la capa més superficial es va contraure, mentre que l'interior encara estava calent i dilatant, el que va causar unes fortes tensions a l'escorça del satèl·lit que al final va portar a la ruptura d'aquesta superfície. El sistema de canyons que conforma la superfície de Titània pot ser el resultat d'aquest procés que va poder durar al voltant de 200 milions d'anys, el que implica que l'activitat geològica de Titània va acabar ja fa milers de milions d'anys. Titània orbita el planeta Urà a una distància d'aproximadament 436.000 quilòmetres, tenint una baixa excentricitat i inclinació respecte a l'equador d'Urà. El seu període orbital és d'uns 8,7 dies coincident amb el seu període de rotació sobre el seu eix. És a dir, Titània sempre li dona la mateixa cara a Urà, com el cas de la Lluna respecte de la Terra. Això és degut a l'efecte de l'acoplament de les marees. L'òrbita de Titània es troba dins de la magnetosfera d'Urà. Aquest efecte és important, ja que tots els satèl·lits que orbiten a l'interior de la magnetosfera d'Urà es veuen escombrats pel plasma magnetosfèric, provocant l'enfosquiment d'aquests satèl·lits. A conseqüència de la gran inclinació de l'eix de rotació d'Urà que li fa estar tombat respecte al Sol, Titània i els altres satèl·lits del planeta giren en el pla equatorial i estan sotmesos a un cicle estacional extrem. Tots dos hemisferis passen per 42 anys de completa foscor i 42 anys d'il·luminació contínua. un cop cada 42 anys, quan Urà està en el seu equinocci i el seu pla equatorial queda en paral·lel amb la Terra, es produeixen ocultacions mútues dels satèl·lits, ja que entre l'any 2007 i 2008 es van observar un gran nombre d'aquests esdeveniments per al gust de tots els aficionats a l'astronomia. La densitat de Titània és de 1.710 quilos per metre cúbic, més gran que les densitats mitjanes del satèl·lit de Saturn, el que indica que estan formats de proporcions gairebé iguals de gel d'aigua i d'un component més dens que pot incloure roques i compostos orgànics pesats. La presència d'aigua en forma de gel està verificada per observacions espectroscòpiques que van revelar la presència de gel d'aigua cristal·litzat. Les línies d'absorció del gel d'aigua són més forts en l'hemisferi davanter, el del sentit de la translació del satèl·lit, que en l'hemisferi posterior. La causa d'aquesta simetria no està clara, però pot estar relacionada amb el bombardeig de partícules carregades procedents de la magnetosfera d'Urà, que és més fort en l'hemisferi posterior. Partícules d'alta energia sotmeten a la seva superfície a un procés de polvorització catòdica, descomponent l'aigua i els compostos orgànics, deixant com a residu un fos material ric en carboni. Excepte l'aigua, l'únic compost identificat a la superfície de Titània per espectroscòpia infraroja és el diòxid de carboni, que es concentra fonamentalment en l'hemisferi posterior. Altres possibles candidats per explicar aquesta superfície fosca inclouen roques, diferents sals i compostos orgànics. L'origen del diòxid de carboni és també desconegut. S'especula que es pugui haver produït localment, a partir de carbonats o de compostos orgànics, sota la influència de la radiació ultraviolada solar o per partícules carregades energèticament provinents de la magnetosfera d'Urà. Encara que també és possible que sigui diòxid de carboni primordial, atrapat a l'interior del gel a l'interior del satèl·lit, podent estar relacionat amb el passat geològic de Titània. S'especula que l'interior de Titània pot dividir-se en un nucli rocós envoltat per un mantell gelat. Si aquest és el cas, el radi del nucli seria de 520 quilòmetres, sent el 66% del radi total del satèl·lit i el 58% del total de la seva massa. L'estat actual del mantell d'aquest satèl·lit actualment és desconegut. Els astrònoms han identificat dues classes d'accidents geològics a Titània: cràters d'impacte i canyons. Els diàmetres dels cràters varien entre uns pocs quilòmetres fins als 326 quilòmetres de Gertrude, el major cràter conegut a aquest satèl·lit. Alguns cràters com Úrsula i Jessica estan envoltats rajos d'ejecció, que consisteixen en gel relativament recent. Tots els cràters de Titània tenen fons plans i pics centrals. L'única excepció és Úrsula, que té un fossat al centre. La superfície de Titània està tallada per un sistema d'enormes falles. En alguns llocs, les falles paral·leles a l'escorça gelada de Titània formen fosses tectòniques. La característica geològica més important que s'ha pogut observar és un enorme canyó molt més gran que els de la Terra i comparable als valles marineris de Mart, l'anomenat Messina Chasma, que corre al llarg de 1.500 quilòmetres des de l'Equador fins a gairebé al Pol Sud. Aquesta i d'altres cicatrius en la superfície del satèl·lit indiquen que en algun temps passat hi va haver activitat tectònica a Titània. Les fosses tectòniques, per norma general, són d'entre 20 i 50 quilòmetres d'ample i tenen una profunditat d'entre 2 i 5 quilòmetres. Les regions prop del cràter Úrsula semblen de relleu suau, segons imatges enviades per la Voyager 2. Aquestes suaus planes es creu que es van formar posteriorment a la formació de Titània, després que es formessin la majoria dels cràters del satèl·lit. El remodelat de la superfície pot haver-se originat a processos del propi interior de Titània, com erupcions volcàniques o criovulcanisme, o causat per impactes d'asteroides, produint-se un efecte d'esborrat de l'antiga estructura superficial. Les fosses tectòniques són probablement els accidents més joves de Titània, ja que tallen cràters i fins i tot les planes de suau relleu. La presència de diòxid de carboni en la superfície d'aquest satèl·lit d'Urà indica que Titània pot tenir una tènue atmosfera estacional de diòxid de carboni molt semblant a la del satèl·lit de Júpiter, Calisto. Altres gasos com nitrogen o metà és improbable que estiguin presents, ja que la feble gravetat del satèl·lit no pot evitar que escapin a l'espai. Al setembre de l'any 2001, els astrònoms van aprofitar una ocultació de Titània a un estel brillant per afinar en la mesura del diàmetre i altres efemèrides de Titània, com per detectar una possible atmosfera. Les dades van revelar que no podria haver-hi una atmosfera de més d'entre 10 a 20 nanobars amb una pressió a la superfície al voltant d'una desena bilionèsima de bar. En el cas que aquesta atmosfera existís, seria molt més tènue que les atmosferes del satèl·lit de Neptú, Tritó, o del planeta nan Plutó. La peculiar geometria del sistema d'Urà fa que els pols dels satèl·lits rebin més energia solar que les regions equatorials. Com la pressió de vapor del diòxid de carboni augmenta amb la temperatura, es podria acumular aquest diòxid de carboni en les latituds baixes de Titània, on pot existir de manera estable en zones de l'albedo i regions ombrejades de la superfície en forma de gel, encara que es pensa que Titània ha perdut una significativa part del seu diòxid de carboni inicial des de la seva formació fa 4.600 milions d'anys. I fins aquí aquesta trobada amb la ciència on hem tractat de la lluna més important d'Urà, Titània. Per la meva part, només desitjar que ens tornem a retrobar en la propera trobada a les zones de la teva emissora local. Adeu-siau.